Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs són les 8 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest 17 de setembre del 2018, dia de Santa Hildegarda de Bingen. Això és a primera hora. Cada dia, durant tot l'horari de trens Rodalies a Catalunya, hi ha 60 afectacions. Cada dia. I, evidentment, no seria tan greu si no fos perquè no agafem el tren per anar de vacances. L'agafem per anar a treballar i vinga, arriba tard, vinga, arriba tard. I no seria tan greu si es complissin els acords i els sistemàtics greuges amb la xarxa s'acabessin demà mateix. Ah, però ja tenim aves, diuen alguns. Sí, i màsters, però això no transporta una majoria d'aquest país d'un lloc a un altre. Dia 17 de setembre. No es desesperin. Un dia més, 60 trens de la xarxa de Rodalies faran tard.
A primera hora, amb Joan Trias.
8 i 1 minut. Avui el primer pensament del dia ens el porta l'expresidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens esvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou amb una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir-hi el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el mar de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, 17 de setembre, un dilluns en el que parlarem de les manifestacions d'ahir al centre de Barcelona. Una de Hablemos Español amb el suport d'altres entitats per la llengua castellana a l'educació i, de l'altra banda, els CDRs per impedir que l'altra manifestació entrés a plaça Sant Jaume i a favor de la llengua en català a les aules. En volem parlar de tot plegat amb l'advocada Anna Boza. Un dia en el que també ens volem fer ressò de la pujada dels salaris a l'1,9%, però que no cobreix l'increment del preu de la vida. D'això en parlarem amb Lluís Alegre, exconseller de Comerç i Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Dilluns, i per tant, acabarem aquesta primera hora amb el jurista Eulogi Broto i a partir de les 9 ens arriba el nostre particular think tank. Tot plegat amb tota l'actualitat i acompanyats de bona música amb l'equip habitual, amb Xavi Aguilar a les tecles del so, en David García a la producció, Borja de María a la redacció i María Sierra Rodríguez a la selecció musical. Ara sí, com sempre, abans de tot, comencem repassant l'actualitat més destacada. Borja de María, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Pedro Sánchez va defensar que l'autogovern és el punt d'unió per la majoria de catalans.
Ahir, en una entrevista a La Sexta, el president del govern espanyol va afirmar que continuarà apostant pel diàleg, va reclamar a l'independentisme que faci autocrítica i va assegurar que a Catalunya només una majoria minoritària vol la independència.
Pel que fa a la presó preventiva dels líders independentistes, el president del govern espanyol no va voler pronunciar-se, tot i que va dir que té una opinió.
Sánchez es desmarca així d'alguns dels seus ministres, com Josep Borrell o Meritxell Batet, que van admetre que preferirien que no estiguessin empresonats.
A la primera marxa per la República de Sant Cugat, Quim Torra va fer una crida a la gent a empènyer els polítics.
El president de la Generalitat va assistir a la inauguració de la rebatejada plaça 1 d'octubre, acompanyat de diversos consellers i de l'alcaldessa de la població. Abans que comencés l'acte, es va viure un moment tens entre els participants de la marxa per la República i una quarantena de persones amb banderes espanyoles.
D'altra banda, manifestacions en contra i a favor de la immersió i l'escola catalana a Barcelona.
Una manifestació pel centre de Barcelona contra la immersió lingüística a l'escola pública catalana, a la qual acusen d'adoctrinament, convocada per l'associació Hablamos Español. A la plaça de Sant Jaume, des de fa uns dies, hi ha una acampada per la llibertat i ahir, al matí, es va omplir per la crida que van fer els CDRs per contrarrestar l'altra mobilització i defensar així l'escola catalana.
Els maristes van clausurar divendres el bicentenari de la Comunitat de Catalunya.
La inauguració de l'exposició itinerant Maristes 200 i més va omplir la sala dels Caputxins de Pompeia de Barcelona. Els parlaments van coincidir a remarcar la importància de la xarxa marista i la seva aportació en el món educatiu i juvenil. El cardenal de Barcelona, Joan Josep Omella, va tancar els discursos inaugurals explicant que treballant en xarxa i en fraternitat el món canvia.
I per acabar, us destaquem que 40 comunitats i entitats de diferents tradicions religioses van participar dissabte en la jornada de Portes Obertes sota el lema La nit de les religions.
Va ser la tercera edició que se celebra a la capital catalana, organitzada per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, a través del seu grup de joves, amb patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i l'Obra Social de la Caixa.
Recordem que demà, a 7:45 de la tarda, Temps de Diàleg us informarà en detall d'aquesta nit de les religions. Vuit i set minuts, obrim àrea de serveis. Primer de tot, ens informem del temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la setmana amb alguns núvols cap a les comarques de Lleida. També tenim núvols i temps variable a les comarques del prelitoral. Al llarg d'aquest matí aquests núvols s'han d'anar trencant, però a partir de migdia, novament, a les comarques del Pirineu i també del sud, creixeran amb més força. De fet, s'espera una tarda amb més núvols arreu de Catalunya, però amb precipitacions concentrades en dos indrets. Primer, a les comarques del Pirineu de Girona, nord de Barcelona, i per altra banda també cap a les Terres de l'Ebre, sobretot cap a la zona dels ports. Pel que fa a les temperatures, molt semblants a les d'ahir, màximes en general entre els 27 i els 31-32 graus, les més altes s'enregistraran a les comarques del Pla de Lleida. Un matí que comença també ja amb calor i amb xafogó. La costa serà un dia xafogó, sobretot al litoral i també al prelitoral. A l'interior fa fresca, però també les temperatures diurnes pujaran. Demà, dimarts, tindrem el dia més insegur de la setmana, amb força més núvols i també amb ruixats de distribució molt irregular que poden afectar qualsevol indret del país. No vol dir que hagi de ploure tot arreu, però sí que el risc de precipitacions afectarà qualsevol indret. Altra vegada, major preferència, àrees del nord i també molts punts de l'interior i del prelitoral, amb temperatures que demà seran també molt semblants a les d'avui o una mica més baixes.
Doncs també volem saber com està a aquesta hora l'estat del trànsit de la xarxa viària des del RAC. Héctor Huguet, molt bon dia.
Bon dia. Ja s'ha normalitzat la circulació a la C-16 després de retirar un camió al túnel de Can Revella, sentit Barcelona. Però ara destaquem que a la ronda de dalt hi ha uns 2 quilòmetres de cua en sentit Besòs entre Horta i Roquetes, el que seria la sortida 2. Encara no sabem si es tracta d'un accident o d'una avaria. Aturades també a la C-58 per Sant Quirze cap a Barcelona, a l'altura de Ripollet també en tots dos sentits, i força intensitat a la P-7 entre Sant Cugat i el Papiol per enllaçar amb la B-23. Densitat també a les principals entrades de Barcelona, sobretot des del sud, C-32 a Sant Boi, també a l'autovia A2 i a la B-23 fins a arribar al seu enllaç a Sant Feliu de Llobregat. I pel que fa a les dues rondes en l'altre sentit, retencions habituals. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I a banda d'aquestes 60 afectacions diàries a la xarxa de Rodalies de Catalunya, com està el transport públic de Catalunya? Rosa Avis, molt bon dia des de Transmet.
Bon dia. En aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des de Transmet. Molt bon dia.
8 i 10 minuts, Borja, si baixem de casa i anem al quiosc, què ens hi podem trobar?
Aquesta portada del diari Ara, que fa referència al mal servei que fa Renfe a Catalunya, segons diu l'Ara, és la menys subvencionada, foto destacada per el kenià Eliud Kipchoge, que va batre el rècord de marató. Al punt avui, els alcaldes de l'1 d'octubre en espera de la resposta de la Fiscalia. El periódico, amb dos Mossos, no s'impedeix l'1 d'octubre. Noves revelacions del sumari del Tribunal Suprem. La Vanguardia, el Tribunal Suprem preveu la sentència de l'1 d'octubre després de les municipals. Al País, Espanya reclama concessions sobre Gibraltar en el Brexit. Anem al Mundo, así es el informe de los libros de texto en Cataluña que ignoran Partit Popular i PSOE. També La Razón, Casado exigirà un 155 com el de Tony Blair a l'Ulster. I l'ABC li fa una entrevista al president del BBVA, Francisco González, ante la desacceleració. El govern no ha d'elevar el gas, la despesa, volíem dir, ni subir ni pujar impostos.
Doncs ara sí, comentari d'actualitat. Ho dèiem, 17 de setembre, un dilluns en el que volíem parlar de les manifestacions d'ahir al centre de Barcelona. Una d'elles convocada per Hablemos Español amb el suport d'altres entitats per la llengua castellana en l'educació. I de l'altra banda, la del CDR per impedir que l'altra manifestació entrés a plaça Catalunya i a favor de la llengua en català a les aules. En volem parlar de tot plegat amb l'advocada Anna Boza. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Quina valoració en fa de les dues manifestacions d'ahir convocades a la mateixa hora al mateix lloc a Barcelona?
A veure, jo crec que és un exponent de la llibertat d'expressió i la llibertat de manifestació. Són drets fonamentals i no poden veure's limitats. Per tant, si uns volen manifestar-se en un sentit i uns altres en un altre, entenc que és legítim i no li veig l'inconvenient. Hi ha una tensió? Bé, però no va haver-hi cap problema, no va haver-hi cap aldarull, cadascú té dret a manifestar-se en el sentit que vulgui. Mm-hmm. Entenc que es vulgui fer la manifestació de la immersió lingüística a favor davant una manifestació dient que s'ha d'imposar el castellà, perquè nosaltres parlem català i castellà indistintament. Estem a Catalunya, tenim una cultura catalana i una llengua catalana, i entenc, al meu entendre, que la immersió lingüística a les escoles ha sigut un exponent d'èxit en el sentit de que ens fa tots iguals a tots els fills, nascuts aquí o els que han vingut després, en conèixer la llengua catalana, en poder-nos relacionar normalment amb aquest idioma. Per tant, jo no li veig tampoc cap dificultat, cap problemàtica, i és cert que és minoritària aquesta llengua i, per tant, s'ha de fer una igualtat en un sentit invers, de que també s'ha d'estar protegida aquesta llengua davant una altra que és majoritària. Per tant, si uns van voler dir que només hi hagi castellà, s'entén que els altres hagin hagut de dir la immersió lingüística funciona, el català és la nostra llengua. Ho veig en aquest sentit.
Per tant, senyora Boza, hi ha problemes lingüístics a l'escola catalana?
Jo no els hi veig, ni els entenc així com a tal problema. Hi ha un desig per part d'una gent de que tot sigui en castellà. Bueno, doncs no sé, amb el mateix dret de llibertat d'expressió, doncs tenen dret a expressar-se en aquest sentit. Però entenc que l'escola està estudiada, l'escola està observada, el sistema d'immersió lingüística és un èxit, els alumnes surten parlant en català i en castellà igual. Tenim el nostre accent català quan parlem en castellà, com els andalusos tenen el seu accent andalús, però coneixem les dues llengües per igual i la catalana és la nostra llengua a Catalunya.
Mm-hmm. Deixi'm plantejar-li dos problemes que es van plantejar ahir per amb dos costats de les manifestacions. El primer, per exemple, el CDR es van convocar una manifestació en el mateix lloc, a la mateixa hora, on una altra manifestació estava convocada amb avís previ.
No ho sé, aquest avís previ, perquè aquests de la plaça Catalunya, allà a la plaça Sant Jaume, també hi eren abans. És un espai públic que s'ha de saber compartir i en aquest sentit ho diria per igual a tots dos manifestants en un sentit o en un altre.
Mm-hmm. D'altra banda, però, Hablemos Español va convocar aquesta manifestació on, de nou, amb una manifestació de caire unionista, en aquest sentit, però pel que fa a l'idioma, es van afegir grups d'extrema dreta com Somatemps o Los de Artós. Tenen aquestes entitats un problema greu a l'hora de no impedir que sumin grups d'extrema dreta a les seves manifestacions?
Clar, això serà una cosa d'ells interns, de que s'hi sumin o no s'hi sumen. Si s'hi sumen és que se senten identificats. Per tant, no ho sé, hauria de saber exactament per què s'hi senten identificats, per què s'hi sumen i per què hi són. Perquè si no ets convidat, doncs et queda molt clar que no hi has d'anar. I si hi vas és perquè t'hi trobes a gust. És que crec que és una cosa interna d'ells.
Advocada Ana Boza, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i explicar-nos una mica el que va passar ahir a la ciutat de Barcelona, via Laietana i a plaça Sant Jaume. Fins una propera. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Un quart de nou del matí i encetem aquest viatge musical. Ho fem ni més ni menys que amb el rei del pop, Michael Jackson, i aquest Blame It on the Boogie.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu, els que escolteu aquest espai periòdicament, de la nostra, jo diria, obsessió per fer-vos arribar consells a l'hora de l'estalvi d'aigua. Avui us en donaré uns quants més. Potser pensareu que serveixen per estalviar-ne poca d'aigua, però poc, més poc, més poc, acaba sent un molt. I si més no, espero que siguin consells que us facin algun altre servei que no coneixíeu.
L'aigua i tu.
Podem tenir la sensació que quan ens taquem la roba amb algun líquid o sòlid, la forma més clara de netejar la taca és amb força aigua i sabó. I no sempre és així. Per exemple, és bo saber que les taques de tinta es treuen amb llet, les de vi negre amb sabó líquid de plats, les d'oli amb una capa de pólvores de talc, les de bolígraf i retolador amb suc de llimona, i les de sang, aquesta sí, deixant la peça de roba en rebull en aigua freda durant tota una nit. Això pel que fa a les taques de la roba, però si parlem de netejar la casa, concretament els vidres de la casa, al mercat hi trobareu un grapat de productes per fer-ho. Però diuen els qui en saben que el més eficient és una ceba tallada per la meitat, que es frega pel vidre, i després s'acaba de netejar amb aigua amb sabó de plats. Sí, ja ho sé, insisteixo. Tot plegat no ens en fa estalviar gaire d'aigua, però una mica d'aquí i una mica d'allà no està malament. Així que posar en pràctica els nostres consells.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Vuit i 22 minuts, hora de preguntar-li a en Joan Pallarès a qui li hem de felicitar avui el dia.
Avui l'Església celebra la diada de la impressió o estigmatització de les nàfares de Sant Francesc. Un dia per reflexionar sobre la humilitat i la grandesa d'aquest sant tan actual. També és la diada d'un altre dels doctors de l'Església, Sant Robert Bellarmino, bisbe de Càpua, nat el 1542 d'una alta família emparentada amb personatges tals com Maquiavel. Ell va ser un sant eloqüent que lluità contra l'heretgia i va arribar a cardenal pertanyent a la Companyia de Jesús. Acabem esmentant Santa Ariadna, màrtira Columba, o Coloma, que va morir amb la seva fe a Còrdoba, i fem també esment, encara avui, de la dedicació l'any 1803 de la catedral de Vic. L'anterior ho havia estat a l'any 1038.
Borja de Maria, molt bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
Obrim l'agenda, i és que Pedro Sánchez defensa avui la gestió en els seus primers 100 dies en un acte a la Casa Amèrica.
Estarà acompanyat per tots els seus ministres, excepte la titular de Defensa, Margarita Robles, i la de Transició Ecològica, Teresa Rivera. El president del govern espanyol també avançarà els seus projectes pel futur.
Cap membre del govern de la Generalitat assistirà avui a la inauguració de la 30a edició de la Fira Gastec, que presidirà Felip VI.
És la 6a visita a Catalunya des dels fets de l'1 d'octubre del monarca espanyol.
I Carmen Lamela pren avui possessió com a nova jutgessa del Tribunal Suprem.
La jutgessa, que va processar per sedició a l'Audiència Nacional al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i va instruir la causa del procés abans que passés al Tribunal Suprem, prendrà avui possessió com a nova magistrada del Tribunal Suprem.
Després anem a xarxes socials, primer de tot l'entrevista.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 25 minuts, i és que aquests darrers dies també hem sabut que els salaris s'han incrementat fins a 1,9% de mitjana. Però tot i així, encara no arriben a cobrir l'increment del preu de productes i serveis per la vida, com per exemple el lloguer, que ha pujat un 8,9%, la llum, amb la pujada d'un 10,8%, o el combustible. De tot plegat, en volem parlar amb Lluís Alegre, exconseller de Comerç i Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
A què és degut tot aquest fet?
Bé, doncs aquest fet que tens enrere, doncs, una situació, diríem, d'aturament econòmic en general, i en aquest moment doncs, hi ha una certa reactivació, i llavors diferents elements constitutius de la vida s'han doncs, encarit, en concret, de l'energia d'una manera molt forta, no?, de tal manera que en aquest moment tenim un IPC que està sobre el 2,2% d'augment i fa un any estàvem al 1,6%. Per tant, aquesta és una situació real, que hi ha hagut un encariment i, en canvi, els salaris van per darrere de l'activitat. Per què? Perquè les coses no acaben de marxar econòmicament. Veiem que hi ha preocupació respecte no a un futur immediat. El Banc Central Europeu ha dit que no continuarà finançant els dèficits públics. El món del treball està canviant moltíssim, el món de les empreses encara més, la globalització ens afecta, i llavors hi ha aquesta situació de que els costos pugen, però en canvi els salaris ho fan menys. Per tant, hi ha una pèrdua de poder adquisitiu.
Senyor Alegre, encara que fos petita, podríem estar parlant d'una inflació ja?
Bé, hi ha una inflació quan resulta que hi ha una part del cost econòmic que evoluciona més que altres, no? I, per tant, hi ha una alteració important, no? I això és dolent perquè els ingressos no augmenten i, en canvi, els costos sí, no? La qual cosa fa que realment, ja ho hem vist, la vida econòmica per què funciona? Funciona fonamentalment si hi ha el consum interior tira, vol dir si la gent compra, i això és el consum, o bé si exportem, no? I en aquest moment veiem que el consum interior doncs, no creix, doncs, passeges per la ciutat i veus quantitat d'establiments tancats, les botigues no estan contentes, per tant, vol dir que l'activitat econòmica, la gent té por i llavors doncs, no gasta. I això produeix que hi ha aquesta situació d'inflació amb atur. I aquesta és una perplexitat, no? Perquè fins ara, quan hi havia inflació, tot creixia, no? I ara veiem que hi ha en aquest moment de l'IPC, però en canvi l'economia no creix adequadament. Per tant, hi ha una stagflation, que en diuen els economistes, aquestes paraules, que vol dir de perplexitat, no?
Ara ens deia, la gent té por. La gent té por degut a aquella recessió econòmica que va iniciar tot just ara fa 10 anys? De fet, encara no hi hem sortit d'aquella recessió?
Bueno, aquella recessió es pintava molt greu, va ser molt greu, però va ser menys greu del que la gent s'esperava. Vull dir, quan van dir, com a l'any 29, no? Els grans se'n recordaran de la gran depressió de ara, que gairebé farà un segle, que va ser un trasbals mundial. No?
De fet, allò va ser una depressió i això va ser una recessió, eh?
Exacte, i llavors doncs no hem caigut en depressió, però hi ha hagut recessió, no? I aleshores hi ha inestabilitat de futur. Hi ha inestabilitat de futur. Els països emergents, que eren els que creixien, doncs ara creixen menys, i això ens afecta, no? Hi ha hagut un procés important de deslocalització. El centre de gravetat econòmic, que tens enrere, estava, diríem, a l'Atlàntic, entre Europa i els Estats Units d'Amèrica, en aquest moment veiem com es desplaça cap a, més aviat, al llunyà Orient, no? Al sud-est asiàtic, no? Bé, tot això són elements que fan que a l'hora de prendre decisions doncs la gent mira molt de no perdre bous i esquelles, com diuen una mica d'una manera molt col·loquial, no? I llavors, evidentment, hi ha prudència.
Quines solucions hi veu a tot plegat?
Ai, Déu meu, la solució seria haver-hi un gran acord mundial de mantenir unes regles que fossin, diríem, ètiques, amb el sentit de que veiéssim que tota l'activitat s'ha de fer al servei de les persones. És a dir, si no anem al servei de les persones i, en canvi, si es va al servei de grups de pressió, doncs es genera una situació, diríem, també d'una manera molt col·loquial i poc ortodoxa, de malfarrar, no? I, per tant, el que hi hauria d'haver-hi és pues, una major cooperació a nivell internacional, que els estats fossin forts per poder dictar normes d'ordenació, no de bloqueig, d'ordenació, però veiem que el poder dels estats en aquest moment està limitat, perquè hi ha, diríem, aquestes grans corporacions a nivell mundial que van una mica d'acord amb els seus interessos, que no són precisament els de la gent normal i corrent, no?
Dit d'una altra manera, tornarem a un bon estat del benestar?
Jo crec que s'hi ha de treballar. Amb aquest tema jo penso que s'ha de ser molt clar, també, d'oferir el que puguis donar. És a dir, parlar de demagògies, de que tot ha d'estar cobert i no sabem qui ha de pagar, em sembla que és generar unes expectatives que no són positives. No? El que sí hem de buscar és perquè tothom pugui tenir el que és més imprescindible per poder funcionar amb dignitat. No? I en aquest aspecte ens hem de conjurar tots, societat civil i poders públics, per mirar d'erradicar totes aquelles estratègies que van en benefici d'uns pocs i en perjudici de molts.
És evident que si parlem de microeconomia estem parlant de tot això, del que afecta a la butxaca de cadascun de nosaltres. Però si parlem...
A les llars, exacte.
Però si parlem una mica més de macroeconomia, parlem d'Europa com a economia, tot i aquesta recessió, segueix sent una potència mundial?
Bueno, seguim sent el que és la suma d'uns estats que a vegades inclús veiem amb preocupació, però que han sabut fer coses molt importants de cara als que ja tenen una certa edat després de la Segona Guerra Mundial, doncs, que es va dirimir en bona part en el territori europeu, doncs, crear un clima en el que es va reconstituir amb la cooperació d'uns i altres uns espais, diríem, de progrés, no? I llavors, bueno, del mercat comú es va passar a la Unió Europea i de la Unió Europea a voler anar plegats en una sèrie de qüestions, doncs, per exemple, del tipus monetari, l'euro, no? La facilitat de mobilitat de la gent entre estats, no? Vull dir, això de que, vull dir, amb passaport europeu, vull dir, pots anar a Alemanya, tal, treballar, és a dir, tot això van ser avenços importants, no? El que passa que a l'hora de fer esforços, malauradament, sorgeixen els egoismes, no? I, per tant, no hi ha hagut una política fiscal que permeti caminar amb les dues cames. I llavors hem fet avenços importants en temes molt bàsics, per exemple, la mobilitat de les persones, no? Però, bueno, ara veiem de sobte com tenim un problema molt greu que s'ha de resoldre pensant en les persones, que és el tema migratori, i, en canvi, llavors surten els recels particulars, no? I això és el que hauríem de tornar a anar, penso jo, als principis. Els principis inspiradors de ser un mar de convivència, de progrés, d'estabilitat i de respecte, no? I això em sembla que el que hauríem de mirar de demanar als nostres representants polítics que defensin sobretot els principis i no pas que caiguin en l'estratègia curta.
Doncs ens quedem amb això. Que
no sé
els polítics...
si amb això li responc una
I tant,
mica. No?
I tant, ens quedem amb això, senyor Lluís Alegre, que els polítics defensin els nostres principis. És conseller de Comerç i Turisme i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Lluís Alegre, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Fins una altra.
A vostès, bon dia a tothom.
8:33, anem cap a les xarxes socials. Què ens explica Twitter i les xarxes socials a aquesta hora, Borja?
Doncs mira, la notícia que Ignacio González, imputat per 6 delictes de corrupció, ha demanat a reincorporar-se com a funcionari a l'Ajuntament de Madrid. Això està creant molta indignació. De fet, és el mateix a la tendència a Twitter. Tot i que aquest cap de setmana, una imatge que s'ha fet viral, i un vídeo també, és la d'un home, la de Lane Pittman, un roquer, que va sortir al carrer amb una bandera dels Estats Units i en calçotets per fer front a l'huracan Florence, que està afectant molt aquest continent. Doncs aquesta imatge d'aquest home amb la bandera enfrontant-se contra l'huracà amb una cançó de Raining Blood de Slayer de fons s'ha convertit, i no és per menys, a viral a les xarxes socials.
Això és rock dur en calça curta, eh?
I tant que sí.
8 i 35 minuts gairebé, anem per la segona cançó del dia, va.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Quartet Mel i Carles Arboser. Somriure és fàcil, aquesta versió de Gran Don't Worry, Be Happy.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11, Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan. Aquí, a Ràdio Estel.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics Volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
La Generalitat al teu costat. De gran vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat i descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. Amb bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills, perquè no només han de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Cinc minuts i arribarem a tres quarts de nou. Borja, tenim fins a sis concursos en marxa al nostre web.
Sí, n'hi ha tres que acaben aquesta setmana a l'obra de teatre Perduts, que sortejarem les cinc entrades dobles demà. D'altra banda, també demà sortejarem les entrades de cinema per anar al cinema Sisplau de Cornellà per la preestrena de l'Aparició. Recordem que també estem regalant entrades cada setmana per anar a aquest cinema al costat del Camp de l'Espanyol, però ens anem a dijous perquè hi ha una obra de teatre que s'identificarà moltíssim al que vam estudiar a EGB, Jo sobreviví a l'EGB, que es fa al Teatre Aquitània i que acaba aquest dijous.
Tu vas sobreviure a l'EGB o no?
Jo no vaig fer a l'EGB. Oh. I tu?
Jo tampoc vaig fer EGB.
Ah, d'acord.
Xavi, que és una mica més gran, sí que va fer EGB.
Vaja bé.
Recordem, abans de seguir amb els concursos que tenim, que els socis del grup Més Amics teniu preferència a l'hora de que us toquin aquestes entrades. O sigui, que vinga, va, participeu. I si no sou socis, només heu de trucar al 93 409 27 70. Però hi ha més promocions.
Sí, ja de cara al mes que ve, el Teatre Gaudí, l'obra Hipopòtamos sobre la repressió de l'1 d'octubre i fins i tot el musical Carrie al Teatre Gaudí, que podreu gaudir més endavant, o sigui, el mes que ve. I per últim, Les dones de Frank, aquesta obra musical que es podrà gaudir al Teatre Gaudí.
I ara deixa'm preguntar-te què tenim avui a la graella de Ràdio Estel, perquè ve farcida, eh?
Doncs mira, per començar, després del nostre programa habitual, la informació continua en una clau més desenfadada amb els companys de Fórmula Lesan. Després de la Fórmula Lesan comença el ritme de la bona música, la Fórmula Estel. Avui, després, a dos quarts d'una, Salut Natural per tothom, és l'espai perfecte. Tothom tenim dolències, eh? Això està comprovadíssim. Tothom tenim algun problema. Doncs mira, aquí gratuïtament un metge que en sap et respondrà.
Per participar-hi, Borja, només cal que truquin a un telèfon, eh?
El 93-409-2770 o 93-409-2777 com a contestador. Seguirem, doncs, amb la bona música fins a les 4 de la tarda, moment en què entra el món perícol espanyol amb la seva resum de l'actualitat i el cap de setmana esportiu. Després, a les 5 de la tarda, a l'hora de la Fundació Puigverd, a les 6 de la tarda, al Mirador de l'Actualitat. Recordeu, podeu participar a radioestel.cat. Aquesta pregunta: s'hauria d'haver cancel·lat l'enviament de 400 bombes a l'Aràbia Saudita? En contarem avui, a les 6 de la tarda, amb Dani Vilaró, Tica Font i Arcadi Oliveres. I després tindrem les vespres des de la Badia de Montserrat a 3 quarts de 7 de la tarda. Escoltarem el Diari del Papa i també, a partir de 2 quarts de 8, el nostre programa amb David Medrano, Missió i Vocació. Dilluns és el dia de Càritas, també a Ràdio Estel, com ja saps, a les 8 del vespre, La Veu de Càritas. I després, a les 9, posa't el dia de l'actualitat del bàsquet, amb Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino. I fem tàndem esportiu perquè a 2:15 de la nit, madridistes a Catalunya. Aquesta és, doncs, fins a les 10 de la nit, la nostra proposta radiofònica per tots els oients.
Doncs vinga, va, anem a publicitat. Quan falta un minut gairebé per arribar a 9:15 i ja tenim aquí Eulogi Broto pel bis per sentència. Fins ara.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Torna a l'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Torna Salut Natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Càritas, no ens conformem.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Tres quarts de nou del matí. Ja tenim aquí als estudis de Ràdio Estel el jurista Eulogi Broto per aquest vist per sentència. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Hem de parlar avui de la manifestació ahir, de les manifestacions ahir al centre de Barcelona. Van coincidir-ne dues, la de Hablamos Español, en contra de la immersió lingüística en català, i la dels CDR, que recolzaven aquesta immersió.
Sí, amb una certa... controvèrsia amb l'emplaçament.
Ah, exacte.
Que va tenir
per
un,
qui anava jo,
un grau de divertimento de divertimento i estratègia. Bé, semblant a la política dels llaços que dèiem la setmana passada, semblant a moltes coses, totes les qüestions de contra algú sempre s'haurien de revisar. Mm. És molt més atractiu per la gent i per l'intel·lecte estar a favor d'algú que fer sempre polítiques en contra d'algú. Per tant, estar en contra de la immersió lingüística o estar en contra de moltes coses és absurd. Vull dir, la gent el que ha d'estar és a favor d'altres coses. La gent, en el segle XXI, que faci el que vulgui, és a dir, que parli amb l'idioma que vulgui, que se sentin d'on sigui, els sentiments, la llengua, no es poden regular per llei. Per tant, que la gent vol parlar castellà, que el parli, cap problema, però que no obliguin ni limitin a la resta de gent a parlar el mateix que també vulguin. Això és un principi bàsic de convivència.
Em feia dues preguntes avui. La primera és fins a quin punt es pot fer una manifestació sense haver demanat aquest permís, no? Com la que es va fer a plaça Sant Jaume per part d'aquells CDRs.
Bé, poder-se fer, pues, és una qüestió fàctica. S'ha demostrat que es podia fer. La convivència del dret de manifestació i el dret de reunió, tots dos drets fonamentals instituïts i garantits a la vigent Constitució, no és sempre fàcil. Reunió és una acumulació d'un grup de persones, moltes vegades en llocs privats, la diferència amb la manifestació és una deambulació per la via pública, que, per tant, requereix una autorització administrativa a efectes de control, no de limitació. És a dir, un dret fonamental no es pot limitar, simplement s'ha d'ordenar. És a dir, doncs, m'invento, si hi ha un partit de futbol a les Corts on han d'anar 100.000 persones o a Cornellà, home, fer una manifestació al costat potser molesta perquè... no és fàcil, dels serveis públics, el metro. Per tant, potser es diu, no, doncs mira, l'autoritzem, prenem nota que la fareu i en comptes de les Corts feu-la Sants, que està propet, però així no molesteu, no? No molesteu a uns altres que tenen dret a fer una altra cosa. Uh-huh. Llavors, clar, aquesta convivència moltes vegades no és fàcil, però insisteixo que és un dret que no es pot limitar, es pot ordenar, es pot regular efectes pràctics, però no es pot prohibir. Sempre i quan no sigui una manifestació contra una il·legalitat vigent regulada al Codi Penal. És a dir, una manifestació per defensar el dret a l'assassinat sí que es pot prohibir perquè defensa una il·legalitat tipificada al Codi Penal. A partir d'aquí, La democràcia és la garantia per sobre de tot dels drets. Per tant, el dret de reunió a la via pública, si no molesta els altres, té la màxima protecció, també. Clar, quan hi ha una manifestació aprovada que ha de deambular per una via pública i llavors vas tu i t'hi poses, aquí sí que molestes els altres. Per tant, aquell dret de reunió, en aquest cas manifestació no notificada a l'autoritat administrativa, es podia limitar, doncs sí, honestament sí. Passa que jo entenc que la política també es fa d'aquesta manera, amb unes certes intervencions, sempre i quan siguin pacífiques, espontànies, no? Per tant, bé, estem en una societat molt fragmentada, molt dividida, i bueno, procurem que dintre d'aquest esperpent de manifestacions o contramanifestacions es quedi aquí i no arribi a manifestacions d'aquestes de fer explotar les dels altres amb un cert grau de violència al final de les manifestacions.
I deia Eulogi que la manifestació d'ahir em feia dos preguntes, em posava sobre la taula dues preguntes. L'altra és cap a l'altra manifestació, la de Hablamos Español. L'unionisme, en aquest cas per la llengua, té problemes amb l'extrema dreta quan grups sistemàticament d'extrema dreta es manifesten amb ells i no els exclouen?
No crec que sigui un problema per ells. Ells se senten representats, per tant, per això els accepten. És tan senzill, això li hauríeu de preguntar als organitzadors, però en un moviment sempre hi ha un ventall més ample de simpatitzants, i quan dintre d'una manifestació hi ha aquest tipus d'ideologies, doncs són benvingudes de part d'aquests senyors que els accepten, per tant, i conviuen i s'hi senten identificats. No oblidem que les dues Espanyes, la transició, no es va tancar mai. I això ho veiem aquests dies amb tota la polèmica del Valle de los Caídos i demés, no? O sigui, encara hi ha gent que defensa activament que l'Estat ha de tenir segons quins símbols en aquell lloc, no? Per tant, la transició no s'ha tancat i la gent que pensava d'una determinada manera fa 40 anys i els seus fills, doncs, no han desaparegut. Per tant, on s'han anat recol·locant aquests ciutadans? En certs partits polítics i en certs moviments que els representen més o menys, però sí, que hi ha moviments d'ultradreta ficats dintre d'aquestes plataformes, per suposat, no cal escandalitzar-se, igual que hi ha moviments d'ultraesquerra, potser amb més representació parlamentària, per això es veu a través de certs partits, el moviment independentista, no ens hem d'estranyar, certament.
Esclar, parlant d'això després, doncs llegeixes aquesta notícia que xoca una mica, no? 5 mesos de presó i 2.000 euros de multa per un dels neonazis identificats a Chemnitz, a Alemanya, per fer la salutació hitleriana durant les manifestacions de fa unes setmanes. I el mateix tribunal ha condemnat un altre home a 8 mesos de llibertat vigilada i 2.000 euros per fer el mateix gest.
Bé, i la setmana passada van acomiadar 7 futbolistes d'un equip de futbol per fer-se la fotografia de l'equip fent la salutació nazi.
Per què no passa aquí, això?
Doncs perquè aquí la història l'escriu el que guanya. I la Guerra Civil la va guanyar el bàndol que representa aquestes persones. És una objectivitat històrica. Vull dir, els polítics, els militars, insisteixo, que governaven fa 45 anys, i els seus fills, doncs molts encara hi són. I pensen certament que el que van fer està ben fet i que era la manera de solucionar el diàleg als anys 40 i 50, impulsar per la força unes idees, no? Per tant, d'aquesta estructura que vivim avui en dia, la Constitució del 78, aquest estat neix, és fill d'aquell règim. Vull dir, és una Constitució dictada a dit amb una amenaça certa d'una possible nova confrontació civil. Per tant, des de les parts derrotades a la Guerra Civil es va acceptar amb un gran entusiasme. Va ser una gran Constitució en el seu moment, però que ha quedat antiquada. Ara bé, clar, els que manaven llavors s'hi resisteixen. Aquest és el gran problema d'aquest país.
Canviem de tema perquè no volia parlar d'això, i és que hi ha hagut resposta immediata de l'advocacia catalana a la denegació d'empara a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, per part de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid davant les amenaces, injúries i calúmnies que ha patit a les xarxes socials per haver interposat una demanda contra el jutge Pablo Llarena a Bèlgica. Fins a 390 advocats catalans van presentar ahir un escrit tant als 14 col·legis professionals territorials com al Consell de l'Advocacia Catalana per demanar que es doni aquest suport públic a Boye.
Bé, és el que diem, es polititza en aquest moment tot. Tot depèn de la samarreta de l'equip amb el que vagis per posicionar-te. Quan en qüestions legals la llei és una, el dret és un, sí que hi ha interpretacions, òbviament, però la llei s'ha de mirar, per això la justícia simbòlicament porta aquella vena, no? S'ha de mirar sense colors ni samarretes. Clar, si aquesta intervenció jurídica d'un advocat no m'agrada, llavors el critico. Home, ja hem dit, i molts juristes han dit, que les actuacions del senyor Llarena freguen la línia de la incorrecció jurídica, no direm de la il·legalitat, i per tant hi ha tot el dret, és a dir, des d'aquí s'està reclamant moltes vegades, des de Madrid, el respecte a les resolucions judicials, al Tribunal Suprem, a l'Audiència Nacional, al mateix senyor Llarena, i les actuacions d'una jutge a Bèlgica, a Escòcia, a Suïssa, a Alemanya, les posem a caldo, inclús amb autes interlocutòries del propi Tribunal Suprem que critiquen l'actuació d'un tribunal estranger. El respecte a la justícia ha de ser sempre, ens agradi o no, i el respecte als lletrats que fan la seva feina ha de ser absolut, ens agradi o no, el mínim que s'espera d'un col·legi d'advocats, sigui de Madrid, d'Extremadura, de Cádiz, de Barcelona, és que sigui corporativista amb aquells que fan la seva feina en defensa dels drets dels altres. I vaig als casos més escandalosos a nivell de premsa, però més difícils d'assumir per un advocat, que és la defensa d'aquells que mediàticament estan condemnats. Vull dir, els senyors advocats, per exemple, de la manada, per dir alguna cosa, probablement alguns no estan d'acord amb el que han de defensar. Però ho defensen, perquè és la seva feina, és la seva obligació legal, inclús, de fer-ho. Clar, haurien de fer manifestacions o els col·legis d'advocats haurien de parlar en contra d'aquells advocats perquè fan una tasca que no ens agrada, que és defensar uns senyors presumptament, perquè hi ha una sentència, encara que, com que està recorrida, no estan a la presó, certament culpables d'un crim d'aquesta vilesa, no. Són advocats i és la seva feina. Per tant, des del Col·legi d'Advocats i del Consell Català de Col·legis d'Advocats es fa molt bé en defensar la tasca d'un lletrat de la nostra corporació.
Per tant, i seguint amb el teu exemple, cap col·legi d'advocats, cap, ni d'aquí ni d'allà, hauria de vestir samarreta de cap color,
De cap color, correctament.
La samarreta dels advocats, en tot cas.
Exacte, la samarreta, la defensa dels drets, recordem la polèmica que va haver aquí també, just abans de l'estiu, pel discurs que va fer el sopar de gala del Col·legi d'Advocats, doncs certs polítics i les reaccions del col·legi i tal, i llavors col·legiats... Sí, col·legiats que estaven en contra, a favor, no? Els advocats defensen el que és l'interès dels seus clients i l'interès de la justícia, i per tant els col·legis d'advocats en aquest cas són en defensa de tots els seus col·legiats, ens agradi o no el que facin, i moltes vegades no ens agrada. Allò d'advocats i procuradors, diuen que anirem a l'infern de dos en dos, però bueno, el col·legi estarà allà per controlar que l'infern se'ns tracti bé, espero.
Pues allò que tothom té dret a una defensa, i això
exacte,
ha de ser així, eh?
Exacte.
Ens queden dos minutets.
I és un altre dret fonamental recollit a la Constitució. L'article 24 parla de la tutela judicial efectiva, que inclou el dret de defensa en qualsevol moment, i el dret a mentir, etc., en els tribunals en aquesta defensa. Per tant, vull dir, els mateixos que defensen un unionisme constitucionalista, doncs, només la Constitució hi ha alguns drets que se'ls escapen de tant en tant.
Bé, ens queda un minut i mig per arribar a les 9. No volia deixar de tocar aquest tema, encara que sigui molt ràpid, perquè aquest cap de setmana també ha fet 10 anys de la famosa recessió, del famós cas de Lehman Brothers. Exacte. Ha pagat qui havia de pagar, per dir-ho ràpidament?
No gaire, i no m'ha après. Jo, el que em sobta aquests dies és que estem tornant a punts que semblava que no tornaríem a viure. Els bancs tornen a trucar oferint crèdits encara que no vulguis, et tornen a tal, i hi ha una certa cultura de que tornem a una bombolla que jo pensava que no es tornaria a produir. Ha pagat qui devia? No. Des del moment que molts problemes bancaris han passat pels tribunals sense conseqüències, doncs no. Però el que més em problema és el futur. Em preocupa, perdó, és el futur. I sembla que anem pel mateix camí, en aquest capitalisme brutal que ens fa de sistema, sembla que anem pel mateix camí.
Mig minut, ja arribarem a les 9 del matí. Eulogi Broto, com sempre, ha estat un plaer.
Si em permeteu, sí, animo els barcelonins a participar en la Mercè, sí, que és la patrona, i aquesta setmana doncs, són les festes. Hi ha la inauguració de l'orgue de la Basílica, de
correcte,
la patrona, que és un dels més importants d'Europa.
En parlarem també aquí a Ràdio Estel. Eulogi, bona festa de la Mercè també per tu. 5 segons i arribem a les 9 amb Borja de Maria, que ens porta totes les notícies, i després arriba el Think Tank.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, comencem l'hora amb un repàs per les notícies. Us parla Borja de Maria. Pedro Sánchez va defensar que l'autogovern és el punt d'unió per la majoria dels catalans. Ahir, en una entrevista a La Sexta, el president del govern espanyol va afirmar que continuarà apostant pel diàleg, va reclamar a l'independentisme que faci autocrítica i va assegurar que a Catalunya només una majoria minoritària vol la independència. Pel que fa a la presó preventiva dels líders independentistes, el president del govern espanyol no va voler pronunciar-se, tot i que va dir que té una opinió. Sánchez es desmarca així d'alguns dels seus ministres, com Josep Borrell o Meritxell Batet, que van admetre que preferirien que no estiguessin empresonats. I en aquest dilluns, cap membre del govern de la Generalitat assistirà a la inauguració de la 30a edició de la Fira Gastec, que presidirà Felip VI. És la 6a visita a Catalunya des dels fets de l'1 d'octubre. Mentrestant, els maristes van clausurar divendres el bicentenari de la comunitat a Catalunya. La inauguració de l'exposició itinerant Maristes 200 i més va omplir la sala dels Caputxins de Pompeia de Barcelona. Els parlaments van coincidir a remarcar la importància de la xarxa marista i la seva aportació en el món educatiu i juvenil. El cardenal Joan Josep Omella va tancar els discursos inaugurals explicant que treballant en xarxa i en fraternitat el món canvia. Per cert, avui a les 7 de la tarda s'inaugura el curs al Seminari Conciliar de Barcelona, precisament amb el cardenal Joan Josep Omella i també el bisbe Agustí Cortés. Es farà una eucaristia, vespres i després un sopar fraternal al Seminari Conciliar de Barcelona. A més, també en agenda, avui a les 5 de la tarda hi haurà un recés de l'apostolat de l'oració a l'Església del Sagrat Cor de Girona. A més, us informem, com us hem anat dient durant aquestes jornades, que en el dia d'avui hi haurà una nova actuació de concretament dels jutges relacionada amb l'actuació de l'1 d'octubre. Fins aquí les notícies. Ara és el moment del Think Tank a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road.
Ràdio Estel.
I don't care just what they say.
5 minuts que passant de les 9 escoltàvem a Pol Anka amb aquest de Diana i comencem a Think Tank.
Fórmula Estel, Joan Trias. Ja ha arribat a Ràdio Estel el Think Tank.
Jesús Díaz, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Roser Pedrós, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Ferran Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè és nou, eh?
Sí.
El tenim de nou aquí al Think Tank, que amb aquest debat, xerrada, digui-li com vulguin, que tant ens agrada fer els dilluns a partir de les 9. Per cert, avui donem records a l'Àngela, que està malaltona i no ha pogut venir als estudis. Roser, em deies, ho hem de dir, això, eh?
Sí, tant que sí. Posa't bona ben aviat, que et volem tindre aquí.
La volem tenir aquí ben aviat per discutir i xerrar amb nosaltres, esclar que sí. Va, el primer que comentem avui és una notícia que ens sobtava, i és que el secretari de Salut Pública, en Joan Guix, ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que vol buscar consensos per prohibir fumar a dins dels vehicles privats. Què els hi sembla una proposta com aquesta?
Perfecte, fantàstica. I sobretot encarada als que van amb nens amb canalla. Uh-huh. Ja dintre del cotxe, jo quan fumava, intentava fumar el mínim possible perquè és complicat, igual que a casa, vull dir, fora. Però si vas amb nens, llavors és indubtable que és una agressió molt gran per la canalla. Jo ho trobo perfecte.
Roser?
Sí, totalment d'acord. Per la canalla i pels adults. Perquè es crea allà una atmosfera que, clar, respires totalment contaminant. Trobo molt bé.
Jo seria una mica tolerant a la llibertat individual. El que va només sol, allà cadascú que es vulgui fer malbé la vida com vulgui, no? Evidentment, si va acompanyat amb criatures...
Sembla ser que la primera decisió és per qui vagi acompanyat amb nanos, però posteriorment també podria ser per qui vagi sol, perquè això podria distreure el conductor. I la pregunta és, què distreu més el conductor? Una cigarreta, mirar el GPS, mirar el mòbil, perquè ara més que un cotxe sembla que conduïm una nau espacial, gairebé.
Sí.
Déu-n'hi-do com ha canviat tot això.
Sí.
Home, jo quan fumava, i insisteixo, sí, el dia que fumava el vehicle, em distreia més, primer per encendre'l, i segon perquè moltes vegades et queia la cendra a sobre, si no era la cigarreta sencera, i havies de fer miracles per mantenir la concentració i sobretot el vehicle en direcció. És molt més perillós per mi el fumar.
Hem de recordar que ara mateix està prohibit menjar i beure dins el cotxe, mentre es condueix.
Sí.
Això està prohibit ara mateix. Jo els hi preguntava tot això per saber si és que abans eren més permissius o no. No sé si abans es podien fer moltes més coses, perquè total no passava res, com allò del nen amb la cadireta, no? Anava sempre a sobre... Jo de petit havia anat sobre la mare, no havia anat amb cadireta.
Sí, era molt diferent.
Mai. Ni amb cadireta, ni amb cinturons, ni en reposacaps, ni amb res, i anar 6 o 7 dintre del cotxe a fer 1.000 quilòmetres.
Vull fer una puntualització. Potser la gent... A veure, no dic que avui en dia no sigui així, però penso de que era més conscient. Potser també hi havia menys trànsit. La gent, no sé, tenia una altra percepció de la conducció. En canvi, avui en dia, entre l'estrès que es porta, els mòbils, la canalla, encara que les portis en cadiretes, perquè està regulat i tal. I després hi ha una altra cosa, i ho sento molt, perquè vaig en contra de les senyores. A més, afegeixo que n'hi ha moltes senyores que es pinten dintre del vehicle conduint.
Això
s'ha comprovat, sí, tant. Sí. Llavors, clar, llavors tenim accidents i protestem. Home, de ser conscients.
Ja, però això de les senyores que es pinten, jo fins a fa poc era taxista i entraven senyores o noies i aprofitaven el viatge i es pintaven. I jo més una vegada he dit, sisplau, que si haig de frenar, passa alguna cosa, et calabaràs això. Ah. I, algú sorprenia bé. I,
però és un risc.
Que deu, cony, una mica, què li importa, no? Però, home, jo patia, però dius, una maniobra brusca i... Uh-huh.
I d'allò, sí, no? Que no vulguis ara, el raspallet si de les pestanyes, t'entra l'ull i ja estàs.
Ja és la repera.
No, no, però s'ha comprovat, eh?
Que sí, que sí.
Esclar, Ferran, la meva pregunta era aquesta, eh? Ara, per exemple, existeix la cadireta per al nen, que segur que els nens petits van més segurs, seguríssim, però no ho sé si per al conductor, perquè d'altra banda, doncs és això, eh? Tenim els mans lliures, tenim el GPS... Tenim la música amb la ràdio, que té 1.000 botons. No ho sé fins a quin punt el cotxe ara és més segur o menys.
Sí, una cosa comporta l'altra. A vegades el que hi ha més
seguretat
és,
cotxe, aquí,
exacte,
eh?
És aquesta, aquest plus de seguretat, és com a tota la vida, saber aplicar-ho i fer un ús...
Jo diria que el vehicle com a si té més components de seguretat. Sí, sí. Ara més segur, jo no sé. Jo recordo els d'abans que portaven una xapa que no hi havia manera de xafar-los. Els impactes... També la velocitat era molt més minsa, més regulada, més... clar, i menys trànsit, llavors segur...
Tecnològicament abans, hem guanyat.
Tampoc abans ens havia passat res.
Deia el Jesús ara, la seguretat per la velocitat era més regulada. Clar, ara fan cotxes de 300 km per hora quan no es pot anar a 300 km per hora.
Ah,
sembla absurd, això, eh?
I tant.
Clar, vulguis o no, dius, calla, a veure si arriba alguna hora ahir. I els veus que sí que arriben i el passen, eh?
Va, deixem els cotxes a part i parlem de l'alcaldia d'aquesta ciutat, de Barcelona, i és que hi ha hagut els darrers dies moltes queixes de molts barris de Barcelona per les brutícies, perquè hi ha molts turistes que fan molt xivarri, etc etc etc. Jo no sé en quin barri viuen vostès, però com veuen Barcelona últimament?
Home, evidentment que s'ha degradat. S'ha degradat a un nivell tan simple com la mateixa neteja, no sé. Veus moltes camionetes d'aquesta Barcelona neta, veus gent, però no sé, em sembla que no llueix. O no sé si és per deixadesa de tota aquesta munió de gent que no es comporta com a tal, o que millor, però no sé, no sé, el sistema... encara tan antic d'haver-ho amb una escombra d'aquella... No sé si l'efectiu que és això, no sé. Però, evidentment...
Les zones on hi ha més turisme, sí, evidentment, és on més està degradat.
Sí, sí.
Per més que vegis les camionetes aquestes de Barcelona neta, però, clar,
bueno, s'han brutat. I els barris antics, que hi ha molt botellón, que l'altre dia en parlàvem, i vulguis o no, aquí sí que es nota molt que és més bruta, en general, però, esclar, és que cada dia hi ha més gent, hi ha més ganes de passar-ho bé, hi ha menys feina, la feina comporta
jo,
que...
Jo visc per la Sagrada Família. Va, ja
zona turística,
eh? Sí. Zona turística. Jo vinc una miqueta més cap allà, cap a la Meridiana. Però una de les coses que també ens tindríem que mirar nosaltres mateixos com fem és, per exemple, sabem que el dia de baixar els trastos vells, grossos, en el meu cas és el dimarts. Val. I passa la camionada aquella, però han de passar, gairebé passen cada dia, en diferents hores, perquè hi ha gent que aboca coses aquestes...
Confirmo, perquè la meva zona també passa. També hi ha un dia determinat...
Això ja no són els turistes, que baixa una estanteria, un sofà vell...
Exacte, perquè fa nosa i t'ho deixen.
Per què no tinc que deixar a casa si no fins al dimarts?
Evidentment, si ho has tingut durant tant de temps, ja no ve de dos dies.
No obstant, no són tots veïns, perquè jo he comprovat que al costat de casa hi ha alguna empresa que es dedica a deixar allà al costat dels contenidors les fustes, armaris i restes, o de buidar pisos o del que sigui. Són restes, però que no són de veïns. Ja, i ja. Això és diari. Això és diari.
Jesús, ara reia perquè vostè és d'aquests, eh? Ho he comprovat.
Ho he comprovat.
He estat allà, in situ, m'he esperat a mirar-ho.
Com pot ser que aquí al barri, aquí hi ha dues cases... hi hagin dos contenidors amb uns 50 metres de diferència i tots dos pas el mateix. I tots són restes d'armaris, de sofàs, i no hi ha tant moviment allà de vivenda. I sí, em vaig quedar, dic, calla, estic sentint sorolls, surto al balcó i evidentment hi havia una furgoneta allà descarregant.
A veure, però si és així, també poden anar a la deixalleria. I a més a la zona on vius tu, que no suposo
però és
que
més...
està... Bueno,
Ah, però és més a prop, al carrer. Sí, carrer, no? S'han de desplaçar, ho deixen allà, sí, i és de nit...
La inconsciència.
Tot val, clar. No només s'han de conscienciar els veïns, sinó també aquest tipus de gent que tot els hi val, perquè igual que et deixen això, vés a saber què et poden deixar.
Sí, una mica tots plegats.
Clar, exactament, o sigui, és... És, com sempre, és una qüestió de ciutadania i d'un civisme que ens manca una mica a tots.
Són qüestions més personals, el saber portar-se cívicament amb un mateix i envers la ciutat.
Exactament.
Per exemple, soc molt curós, per exemple, amb el reciclatge. Tinc la paciència, els envasos, el paper, el vidre... I, clar, veig moltes vegades que quan vaig reciclar i veus que va una persona... un veí, perquè no és cap, i veus que porta una bossa i que sobresurt ampolles, doncs el gris s'ha dit, escolti, no li costa res.
Que a vegades ens saltem, això, eh?
Tens un container al costat de l'altre, vull dir que no estàs de desplaçar.
Generalment van tots allà.
No ho sé si és perquè ara vivim en un món d'empreses, potser.
Sí, amb això també estic d'acord.
Jo a vegades no sé si ho veig que no necessàriament persones, diguem, joves, és la meva perspectiva, sinó
gent
gran, que el millor és això. Ai, per què tinc que fer? La comunitat, tot allà. Ja fa prou.
I cadascú es pensa que és individualitzat i no és així.
No, home, però tot depèn una mica.
Exacte.
De cadascú.
Lògica i sentit comú.
Els hi sembla si trec nou tema sobre la taula?
Sí.
Som-hi.
Va, cap de setmana ple de manifestacions, una d'elles en contra de la immersió lingüística, el Jesús ja riu. Com hem avançat amb això de la immersió lingüística?
Bueno, jo crec, aviam, si mirem els components d'una banda i els de l'altra, hem avançat molt. Per què? Bueno, jo és que no té sentit tot el que és per mi. Tot el que sigui privar l'ensenyança i, sobretot, idiomes, amb el tema idiomes i coneixements, ho trobo absurd, perquè jo ho faria en castellà, en català, en anglès i en xino, perquè serà un idioma també de futur.
Està estudiant o no, ja, xinès?
Eh?
Està estudiant xinès, ja, o no?
Jo no, però...
Ah, anava a dir, ara em sorprèn, eh?
Jo no, però vull que el meu nen, el net, ho faci.
Ho faci, eh?
Que ho faci anglès i xinès, perquè tindrà, si més no, sortides, jo crec, que importants. Per tant, no hem de ser ridícul. És una mica ridícul. Però sí que m'ha avançat.
Els hi pregunto això de la immersió, perquè, evidentment, tots tres aquí a la taula parlen català i no van estudiar en català, segurament.
Pues no, a l'època no vam poder.
Jo encara tinc la mancança de que, clar, haver estudiat en castellà, totalment, aquella època, i encara tinc la mancança de que, per exemple, si agafo un llibre gros per allí, l'agafo en castellà perquè vaig més de pressa. Que tinc aquella cosa. En canvi, doncs sí, en canvi, llegeixo català i castellà, coses curtes, si no me n'adono si en què ho estic llegint. I la cosa està en que jo soc lector de La Vanguardia. Va sortir La Vanguardia en català, dic, vaig a comparar, aviam què ven, i miro La Vanguardia, miro el de les cartes del director, dic, cony, mira, ja en castellà i en català. Pues resulta que això ja ho era en castellà de sempre, que la que era en català, però no me n'adon quan sóc allà. En canvi, si és llegir molt, bueno, pues em costa una mica més. No vaig tan de pressa.
Sí, sí. Jo també vaig estudiar en castellà. Vaig tindre la sort de que després, quan vaig fer estudis superiors, ens donaven una hora setmanal en català. Llavors, vaig ser una mica...
Això era una sort, aleshores, eh?
Sí, 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 sí. Vaig ser una privilegiada, conjuntament amb les meves companyes, no? Uh-huh. Però, clar, no és lo suficient. També estic d'acord amb en Ferran de que tots els estudis van ser en castellà. Tant llegeixo en català com en castellà, però sempre vaig molt més ràpida en castellà que en català. Passa exactament el mateix.
Estem acostumats possiblement a pensar en castellà.
Bueno, jo crec que pensem en les dues llengues. Sí. És l'hora de fer les...
Però jo l'absurd que trobo és que als col·legis, els nens, el meu Bruno, que té 4 anys, i la Júlia, amb 14, igual, sempre han parlat perfectament el castellà. A casa hem parlat sempre el català, tot s'ha fet de català, i ells parlen perfectament el castellà i l'escriuen. Bueno, petit, L'escriu, no. Però parla, ja parla. I el 50% aproximadament del col·legi, de la seva classe. I al col·legi es parla castellà, al pati. I és un col·legi de monges. És escrit, vull dir que en teoria hauria de ser...
A veure, com més idiomes tinguem i aprenem, sobretot la gent jove, molt millor. Estic d'acord amb lo del xinès. A més, el rus també. Són tres llengues que són vitals, vistes al futur. Futur immediat,
Jo el que deies, això de pensar, jo a vegades ho dic, no sé com, perquè es diu la llengua materna, o la que... Sí. Clar, en el meu cas, el meu pare era d'Artés, de Prat de Manresa, de Baixes. Li costava parlar en castellà. Però, en canvi, les meves mares, que he tingut tres mares, les tres aragoneses. La meva mare, que em va portar al món, es va morir quan jo tenia 4 anys. Jo era el petit. Llavors, ella era aragonesa. No tinc cap consciència de com em parlés o no em parlés. Total, estant malalta la meva mare, va vindre una parenta del poble, de l'Aragó, que era ella, una jove, que és la que tinc records, i per mi és la segona mare, perquè és els records de petits, i em parlava en castellà. El meu pare es va casar als 9, quan jo tenia 8 o 9 anys, amb una altra aragonesa, que per mi també ha sigut la meva mare fins a que fa poc, per sort va conèixer els meus fills i els nets. I tots tres, les tres, eren castellanes. La última, per dir-ho així, la que tinc més consciència, no parlava una paraula en català. El meu pare... amb prou feines parlava en castellà. No es va veure discutir mai. No sé, perquè no s'entenia, no es barallava.
Sí, perquè va haver impediment.
Bueno, aquella cosa de que jo... i d'haver anat al col·legi tot en castellà, en canvi, penso en català. No sé. Sí, aquella cosa que dius, oi, l'un matern és el que t'ha de quedar,
Va, que ens queden pocs minuts ja. La Roser, que es mira...
Com corre el temps en aquesta casa.
Sí, Roser, tu agafes el tren o no?
Pues sí, jo sóc dona, i perdó l'expressió, ho dic irònicament, sóc una dona pública, perquè sempre vaig en transport públic.
Vinga, va. Això...
per això ho dic irònicament.
Okay, una mica malament, sí, i més dit en aquesta santa casa.
Així jo puc dir que no sóc gens públic.
Jo sí.
Jo avui l'agafaré per tornar a casa, perquè el vull provar, sí, perquè no vull tornar a passar dues hores a la carretera.
Vau poder veure el 30 minuts d'ahir a TV3 o no?
Sí.
Sí?
Sí. Molt interessant.
Sí. D'acord amb aquest 30 minuts, hi ha molts problemes a Rodalies?
Sí, a Rodalies sobretot, molts, moltíssims, i sobretot les dues zones que van tocar, que és la part de Baix Ebre o de Tarragona, del Baix Ebre, tota aquella zona, i la part de dalt a l'Empordà. Hi ha molts, molts problemes. I llavors ja no parlem, generalitzadament, Rodalies, que també, déu-n'hi-do, s'ha degradat moltíssim.
Deien 40 anys que no s'han tocat aquestes vies.
Imagina't.
Jesús?
Sí. Jo no sóc usuari fins ara, però l'he agafat...
Ara aniràs a provar-ho per saber
ara vaig agafar,
si funciona o no.
Vaig agafar el Rodalies per provar-ho, i ara avui tornaré amb Renfe per provar-ho també.
D'això sabeu com se'n diu, no? Treball de camp.
Ah, això mateix.
Ara faràs de periodista, Jesús, i el proper dilluns ens explicaràs com ha anat l'experiència,
Vale.
Jo m'ho apunto.
El mateix que fa amb els contenidors. Sí. Sí. Amb els trens.
Si arriba el proper dilluns, no podré ser. Però a l'altre, sí.
Correcte, ho hem de parlar, això, el proper dilluns, perquè el proper dilluns és la Mercè, que faran alguna cosa, Ferran.
No, jo, cap problema. El que...
Agafar el tren?
A la vostra disposició.
Agafar el tren, potser?
No sóc de...
No has d'agafar el tren,
De trens.
A veure, jo vull puntualitzar una cosa. Va. Està malament dit, però Renfe té molt que desitjar. En canvi, tenim els ferrocarrils de la Generalitat, que són fantàstics. Home, sí, tant en quant també tenen alguna incidència, però de veritat són fantàstics.
Deia, alguna incidència és que Rodalies n'hi ha 60 cada dia, deien ahir.
Exacte, són moltes.
60 cada dia d'incidències a les vies de Rodalies. Deixi'm fer-los una última pregunta, perquè jo, abans de començar el programa a les 8, em preguntaven a mi... Joan, tu has vist Sálvame aquest cap de setmana o no? Sou de mirar premsa rosa?
No, jo no.
Jo pensava, ells m'ho explicaran.
Doncs pues no. Explica'ns-ho tu!
Ja fa molts anys que coneixem la princesa i com que ja la coneixem, doncs no cal mirar.
D'una altra princesa es anava a parlar, d'Isabel Pantoja.
Ah, què li ha passat a la pobra?
La van trucar perquè la seva filla ha entrat al programa de Gran Hermano. Oh.
Això ho vaig llegir una mica a La Vanguardia.
Mira el Ferran.
Bueno, a La Vanguardia, perquè ho comentaven. No sé si era la del dissabte o la del diumenge, que comentaven això. No.
Hi ha hagut un gran rebombori, sí. Es veu.
Això va passar ahir, o no?
Això va passar ahir.
Bueno, jo ahir...
Veus com està enterat?
Sí, perquè l'he sentit per ràdio venent. L'he sentit per ràdio venent, però jo ahir tenia que anar a dormir d'hora. Jo a les 10 ja era...
Ja
era el galliner perquè volia a les 6 del matí...
De fet, ahir encara durava, però el fet va passar divendres, eh? Això
va
ser... En sí que va passar.
La Vanguardia del dissabte, doncs.
Jo aquí ja no...
En sí que va passar, perquè...
En sí van trucar amb aquesta dona, Isabel Pantoja, per dir-li que això, que la seva filla estava allà a dins del concurs de Gran Hermano.
Però aquesta senyora s'assombra que li passin aquestes coses dintre la família.
I atenció al que va respondre ella. Ella va dir que mentre estigui Gran Hermano...
La té controlada.
La té controlada. Ella està contenta perquè està controlada.
Perdó, ho sento.
Depèn de qui tingui dins, sí, Gran Hermano, eh? Perquè...
No els hi passava això amb els vostres fills que deien mentre sigui no sé on, millor, perquè així està controlat i no estarà pel carrer fent no sé què.
No hi crec, amb això.
No.
Perquè tu pots pensar una cosa i la realitat ser-ne una altra.
Llavors era molt diferent. També. Tots fèiem la nostra escapadeta, però normalment podíem sortir al carrer cada dia, no hi havia cotxes, a jugar, a tirar-se pedres, lo típic, i poca cosa.
Una vegada, la meva filla, que ara ja té 44 anys, quan va començar a sortir i anar a una discoteca de tarda, jo volia aviam qui hi havia, qui sortia, no sortia, i vaig anar i em vaig posar a la cantonada de davant de la discoteca, que llavors era el Versalles, que era una discoteca, i resulta que va vindre la policia perquè el senyor de la botiga que estava allà davant l'havien robat feia poc i es pensava que estava allò controlant. Ai. Quan tancava la botiga, no? I va trucar a la policia que hi havia un que estava allà passejant davant.
Vaja!
Escolta, quan li vaig dir el que era, diu, ai, miri, el comprenc, però jo també soc pare i ho hem acabat. Amb...
Però d'entrada era sospitós.
Que estigués jo a l'hora de tancar la botiga per allà passejant davant.
Ens tenia a tots atents, el productor, en David García, a les Tecles del So, en Xavi Aguilar, mirant atentament el Ferran i les seves, si m'ho permet, batalletes. Farem una excepció d'això, també, poder. Les batalletes d'en Ferran. Va, passen 28 minuts de les 9. Deixi'm recordar-los que avui no ha pogut venir l'Àngela Casas, tampoc l'Esteve Pujol. Poder per això podem parlar tant nosaltres. I jo preguntar-los. I jo preguntar-los, eh? Però vindrà, seguirà venint. Jesús, Roser, Ferran, moltíssimes gràcies un dilluns més.
A vosaltres. Molt bon dia a tothom. I Àngela, posa't bona, que posa't volem bona, aquí.
I porta't bé, també. No?
I bé, també.
9 i 28 minuts. Seguim a Ràdio Estel. Adéu-siau.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.